Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Senyor Pere Navarro, primer secretari del PSC, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Ja veu que estem animats aquí.
Sí, sí, ja veig que tenen un debat molt viu, molt viu.
Va, perquè estàvem parlant precisament de les... Li afegeixo per fer la primera pregunta i fer un enllaç amb el que estàvem comentant amb el Rafael Nadal, amb la Gemma Galdón, amb el Vicent Sánchez i amb en Jordi Barbeta, que era precisament de les... de la intent de reforma del Codi Penal que vol instaurar el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. No sé si ha tingut... no sé si la lletra petita, però com a mínim el titular gros del que vol, del que ha proposat Jorge Fernández Díaz.
Bé, miri, és que quan, en qualsevol cas, dir-li que jo no defenso de cap manera cap tipus de violència, ni al carrer, ni a les cases, ni enlloc, no? Perquè jo crec que és injustificada. Ara, el que també li he de dir és que en comptes de parlar de la reforma de la reforma laboral, valgui la redundància, el que estem parlant és de la reforma del Codi Penal. Jo crec que, evidentment, els grups violents que aprofiten qualsevol excusa doncs, per exercir aquesta violència, se'ls ha d'aïllar, se'ls ha d'investigar, no només el dia que passen les coses, sinó entremig, també, especialment, perquè si són grups organitzats, doncs aquí la policia hi té un paper d'investigació. I, per una altra banda, home, doncs hem d'explorar quines possibilitats ens dona el Codi Penal que tenim en aquest moment. Perquè la diferència entre la defensa de les llibertats i les retallades de llibertats, la diferència a vegades és molt prima, no?
Són les 9 i 6 minuts, però Pere Navarro volia parlar de aprofitant el ple de les retallades que va haver-hi al Parlament de Catalunya, d'una idea que hi ha molta gent que ens hem abanderat, però que bàsicament aquí va llançar i ha escrit per activa i per passiva el Rafael Nadal, que és amb la voluntat, que ara que es parla d'un gran pacte d'estat i que avui tant l'editorial del diari El País com el director de La Vanguardia en parlen, però d'un gran pacte a nivell de Catalunya. És a dir, jo crec que la ciutadania, senyor Navarro, està reclamant un gran pacte entre els grans partits polítics a Catalunya. Això ho veu possible?
Doncs miri, no només la ciutadania, sinó nosaltres també estem reclamant aquest gran pacte. La veritat és que la resposta que tenim del partit del govern no és precisament aquesta. Nosaltres hem presentat propostes, jo li vaig presentar al president de la Generalitat en el seu moment, avui presentarem propostes de resolució en el Parlament de Catalunya, que diuen que hi ha un altre camí possible, i que és un camí que, insisteixo, que és possible, perquè ahir el president va dir és que no, les comptes han de quadrar. Nosaltres estem absolutament d'acord, i amb les nostres propostes les comptes quadren. Ara, un gran pacte vol dir un gran pacte, no que nosaltres anem a exercir adhesions inquebrantables a la política del govern, que evidentment no compartim.
Estic absolutament d'acord, però és a dir, un gran pacte es pot fer amb propostes i contrapropostes i amb aquell llenguatge polític que l'únic que fa és precisament que la ciutadania digui, escolta'm una cosa, deixin el llenguatge polític, tanquin-se en un despatx els grans partits polítics d'aquest país i posin-se d'acord d'una punyetera vegada que el país ho reclama.
Sí, però és a dir, nosaltres hem fet propostes que són molt fàcils, més impostos a qui més té, eh? Ja sé que això és molt fàcil de dir, a vegades molt difícil de fer, però aquest país té un sistema fiscal molt injust que hem de reformar, i ho hem de reformar entre tots, i això significa també un gran pacte. Un gran pacte significa que en comptes de determinades retallades anem a fer reformes en els sistemes públics, que hi ha espai per millorar l'eficiència, per millorar la despesa i fins i tot per estalviar diners amb un sistema públic, amb uns serveis públics que donguin el servei que necessita la gent. I en tercer lloc, la reactivació econòmica, això vol dir suport als emprenedors. Tot això que li estic dient és una variació relativament petita dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. El que passa és que estem veient que no hi ha voluntat política, no? Perquè el model probablement és molt diferent al que defensa Convergència i Unió o el Partit Popular del que defensem les forces esquerres.
Rafael Nadal, escoltant el senyor Navarro, un té la sensació de que allò que es reclama difícilment ho veurem.
Sí, jo crec que falta una mica de consciència. Jo reconec que ahir el discurs que fan l'oposició en general és un discurs que obliga el president de la Generalitat a respondre i que segurament haurà de respondre avui una mica diferent del que va fer ahir. Però és veritat que a mi em falta encara una mica de contundència i sobretot em falta transparència de cara a la població. A mi m'agradaria saber de veritat, senyor Navarro, les propostes concretes. Jo vull una proposta allò formal, necessito com a ciutadà sentir que hi ha una proposta formal per dir proposem seure a la taula aquests, aquests i aquests, amb tot això al damunt de la taula, i un cop a la taula no exigirem el compliment de les nostres idees per sortir de la crisi, sinó hi aportarem i exigirem en funció de la nostra representació, la que tenim electoralment en aquests moments, no? Però jo crec que Espanya necessita un pacte ja. Jo crec que en els propers dies podem viure situacions de vertigen. Els que segueixen més de prop tot això pronostiquen coses, diguem, que encara no ens estan acabant d'explicar tots plegats. A Catalunya jo crec que més de la sortida de la crisi necessitem un blindatge de l'autonomia enfront del procés de recentralització que ja s'ha posat en marxa. I necessitem també blindar un projecte nacional de futur on s'ha de poder debatre tot amb llibertat i cadascú ha de poder defensar les seves posicions, lògicament no totes han de ser coincidents ni ho seran, però sí que s'ha d'obrir un debat que marqui les línies de futur d'aquest país, no? Jo crec que sobretot ve una crisi a Europa molt forta. Jo crec que, i veig que aquí les esquerres estan molt entusiasmades amb la possibilitat de triomf dels socialistes a França, però jo crec que això serà una oportunitat si ens agafa preparat, si no pot ser un desastre, en el sentit que pot ser el trencament definitiu d'Europa, no? Jo crec que això ens necessita agafar amb voluntat de construir aquesta alternativa que tothom diu que existeix, que segurament és veritat que existeix, però s'ha de veure damunt de la taula, s'ha de quantificar i s'ha de veure amb quines aliances es pot tirar endavant, perquè que no ens torni a passar com va passar ja amb aquest accent francès que vam tenir quan la Constitució Europea que va ser molt progre carregar-se, i que aquest any hem enyorat tots cada dia, cada segon i cada minut, perquè realment és la que ens donava les armes per haver fet una reacció a la crisi radicalment diferent en progre, entre cometes, eh? O sigui, se la van carregar aquells que ara l'han necessitat com a arma.
Senyor Navarro?
Sí.
Què li sembla?
Jo estic absolutament d'acord amb això. Fixin, si vostès fan un estudi a les meves declaracions, de les meves propostes, veuran que que la paraula acord, la paraula pacte, estan, diguem-ne, amb una densitat impressionant, no? Per què? Perquè hi creiem, amb això. Però, escolti, torno a dir, els responsables de poder arribar a un acords a pactes d'estat, si vostès volen, són els responsables del govern. No fa gaire el president Rajoy li responia en el Alfredo Pérez Rubalcaba que li proposava aquest pacte, li responia d'una manera bastant agressiva, no? Amb la mateixa agressivitat que ens responia ahir el president Mas. Per tant, aquí hi ha una crida als responsables dels governs. Escoltin, són vostès els que han de posar l'escenari per arribar a aquests acords, i en qualsevol cas, jo insisteixo, nosaltres tenim documents que vam elaborar amb aquest esperit i que encara estan a sobre la taula, i que aquest matí estaran a sobre la taula del Parlament de Catalunya per poder debatre polítiques diverses de tot tipus, amb propostes de despeses i també amb propostes d'ingressos. Només cal seure i parlar.
Val, quan diu hi haurà propostes, efectivament, li pregunto l'inversa. Això, aquestes propostes, evidentment, significarien una renúncia de part de l'ideari del govern, en aquest cas de Convergència i Unió. I al revés, a què renuncia el PSC?
Miri, les propostes que nosaltres fem, és a dir, en aquest moment de dificultat econòmica, el que hem de fer és pensar en la gent, i pensar en la gent que avui mateix té moltes dificultats, molts problemes, que està patint molt, i amb la gent que té un futur ple d'incerteses. Hem de pensar en això. Per tant, hi ha un element ideològic, evidentment, però també hi ha un element de construir el país i de donar al país un futur possible. Davant d'això, home, evidentment les propostes que nosaltres fem són això, són propostes possibles que potser, és a dir, no responen exactament al nostre ideari, al nostre programa, etc, però que responen a la necessitat de país. Ara, el que sí que estem veient és que el govern està actuant amb un ideari molt clar. És a dir, vol dir, quan estem desmantellant els serveis públics, estem donant vida i estem donant oxigen a determinats interessos privats. Escolti, aquesta és la sospita que nosaltres tenim. I, en tot cas, el govern el que ha de fer és dir, escolti, si és veritat o no és veritat. Perquè el que no coneixem exactament és la línia del govern. Només sabem que els comptes han de sortir, això és el que ens va dir el president Mas ahir, però no sabem quina línia política està seguint aquest govern.
Barbeta.
Bon dia, senyor Pere Navarro.
Hola, molt bon dia.
Aviam, jo estic d'acord en que és molt difícil estar a favor de mesures que estan prenent els governs en general, ara. Parlo, és a dir, l'austeritat, les retallades, sempre són dolentes, és a dir, no ens interessa a ningú, no? Ara, A mi el que em sorprèn molt és la manca de veure alternatives creïbles. És a dir, jo que crec, no estic d'acord amb la reforma laboral que s'ha aprovat al Consell de Ministres, no estic d'acord amb com, per exemple, s'ha plantejat la pujada d'impostos, que crec que afecta bàsicament els assalariats, però no trobo alternatives que a mi em diguin, mira, això m'ho crec. Jo el que li demanaria, perquè clar, és molt fàcil parlar, diguem-ne, de la gent que pateix, tots ens podem sentir solidaris. Hi ha algun lloc del país, d'Europa, on s'estigui aplicant algun tipus de política que no estigui donant resultat i que, en el cas, per exemple, el PSC podria tenir de referència? És a dir, quin tipus de política que s'estigui aplicant en algun lloc que no sigui la d'austeritat pura i dura, s'està aplicant en algun lloc i que diguis, mira, podríem anar per aquesta via? És que jo no la trobo,
no. No, jo tampoc, perquè desgraciadament a Europa hi ha una hegemonia per part de les forces de dreta en els països. Però vostè miri el programa de François Hollande, que és, diguem-ne, abans comentava, no?, que era una espècie d'esperança, no? Hi ha alternatives, és clar. Nosaltres tenim alternatives pels ingressos. Impostos a les grans fortunes, lluita de veritat contra el frau fiscal i no amnistia fiscal, que el que farà serà precisament donar un missatge de, escolti, vostè defraudi que al cap d'uns anys no només no el castigarem, sinó que s'haurà estalviat molts diners. És a dir, totes aquestes propostes hi són.
Sí, però són propostes que no s'han portat a terme, perquè quan han governat, ara em sap greu dir-ho, però, home, propostes socials que qui més en tenia era el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. I quan va arribar el moment, què li va passar al senyor Rodríguez Zapatero? Pues que va haver de baixar els sous als funcionaris, que va haver de congelar les pensions, que va fer totes les mesures d'austeritat exactament igual que les que prenen els democratacristians o els liberals. I el mateix va passar a Portugal, i no en parlem ja de Grècia. És a dir, allà on governaven els socialistes, els socialdemòcrates, doncs és que la situació era pitjor. I les mesures eren exactament coercitives. És que aquest és el drama. És que jo crec que no sabem és on som ni cap on anem. Això jo,
senyor Barbeta, no li estic discutint les mesures d'austeritat. Evidentment, hi ha d'haver mesures d'estalvi, mesures d'austeritat, però és evident que han de tenir una component social. Miri, l'any passat, en els primers pressupostos d'aquest govern de la Generalitat, li parlarem números rodons, va retallar 1.000 milions d'euros la sanitat pública d'aquest país. Els gestors sanitaris ens deien que fins a 700 milions podien estalviar mantenint els serveis sanitaris, diguem-ne, amb una certa operativitat. La diferència entre aquests 700 milions i els 1.000 milions d'estalvi, escolti, busquem els recursos per poder cobrir aquesta diferència d'aquests 300 milions. No hi va haver voluntat política de buscar-los, hi va haver voluntat política de treure impostos als qui més tenien, l'impost de successions, per exemple. Per tant, aquí hi ha polítiques que, evidentment, a vegades és qüestió de matís, però que és molt important a l'hora de mantenir serveis que són bàsics per la vida de les persones.
Mm-hmm. Vicent?
Jo no veig, senyor Navarro, bon dia.
Hola, bon dia.
Jo el miracle no el veig, és a dir...
No hi ha miracles.
No, per això, és a dir, em sembla que la cançó entre vostès i el govern és molt repetida, no crec que en pactes totals, perquè és impossible que el PP i que Iniciativa, que vostès o que Convergència puguen fer un gran bloc nacional ara per superar la situació tan difícil, perquè no m'ho crec. Sí que crec que podria haver-hi un pacte, Convergència pot fer un pacte al Parlament amb Esquerra, amb el PP o amb vostès. I per ara, evidentment, s'ha decantat més cap al PP i ara sembla que hi ha alguns moviments. Però la cançó es repeteix. Vostès diuen, cal defensar l'estat del benestar. Bueno, això ho sabem i no crec que Convergència s'ho vulgui carregar. Però per defensar-lo no hi ha un altre sistema més ràpid i més eficaç que reduir el dèficit i augmentar els ingressos. I vostè diu, per augmentar els ingressos hi ha dues solucions, que és lluitar contra el frau, això correspon a l'Estat, i l'impost sobre les grans fortunes, que a mi em sembla que no implicaria cap gran augment de veritat i de debò d'ingressos. No té cap altra idea? És a dir, vostè diu, nosaltres posem algunes idees sobre la taula. Realment, per què no ofereix quatre, o quines són les línies mestres? Per què no ofereix quatre o cinc idees diferents i que puguen sorprendre, fins i tot, perquè siguin més originals i puguen ser més eficaces, i deixen la cançó de sempre, que no ens porta enlloc i que jo crec que no soluciona el problema del dèficit. I si no soluciona el problema del dèficit, no soluciona el problema de la defensa de l'estat del benestar.
A mi em sembla que si la cançó que soluciona el problema del dèficit...
No, li pregunto.
No, no, jo dic que si el que soluciona el problema del dèficit és l'amnistia fiscal, em sembla que tampoc és una molt brillant idea.
Però això ho decideix el PP, no ho decideix Convergència, sí, decideix però, a Madrid, no es decideix a Catalunya.
Sí, sí, però estan actuant com a socis, perquè, miri, Convergència i Unió li està votant totes les retallades al Partit Popular al Congrés dels Diputats, considerant que el Partit Popular té majoria absoluta. Per tant, a mi em sembla que hi ha una coincidència amb les polítiques de retallades que se segueixen a Madrid.
I però també, abans li havia votat aquesta política al PSOE, no sé si això pot ser criticable, el paper de Convergència, que vota el PSOE, que vota el PP i que no aporta res propi. Molt bé, molt criticable. La pregunta és si vostès que aporten de propi per augmentar els ingressos.
El paper de Convergència, en tot cas, al Parlament de Catalunya va ser molt diferent. Ahir es va veure en el debat, en Quim Nadal li va dir al president Mas que l'actitud del paper de Convergència i Unió en el Parlament de Catalunya en el moment en què havia de començar a fer polítiques d'austeritat va ser menys impostos i més despeses. Aquesta va ser l'actitud de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya. Per tant, no parlem sempre del passat, perquè, escolti, a nosaltres...
Sí, però són propostes actuals,
però,
evidentment.
No, però jo li dic que els ciutadans ja ens van posar en el nostre lloc, que és a l'oposició. Nosaltres vam fer tota l'autocrítica que havíem de fer. Tot això està amortitzat. El que hem de fer són propostes noves, i vostè me les demana. Jo els estic dient, nosaltres tenim els números fets, i amb aquests impostos, amb la lluita contra el frau fiscal, amb impostos sobre les nuclears, amb impostos sobre empreses, indústries contaminants, amb impostos sobre les grans fortunes, amb la recuperació de l'impost de successions, surten els números suficients com per mantenir un nivell de serveis públics. No li dic el mateix que teníem abans, home, evidentment reduït, però que ens permet mantenir una qualitat en aquesta assistència i mantenir una, valgui la redundància, assistència a les persones que estan passant més malament.
I això ens permetrà superar la crisi o només pot mantindre un cert nivell, que jo dubte, però vaja.
Ens permetrà superar la crisi, això, en polítiques de promoció econòmica. Escolti, s'està retallant els impostos... s'estan retallant les despeses amb els temes de promoció econòmica. Si anem fent l'economia cada vegada més petita, evidentment el diferencial de dèficit sempre serà el mateix. Escolti, si vostè va retallant serveis, si vostè va retallant cada vegada més l'economia i ens va col·locant cada vegada més en el pou, evidentment hi haurà menys gent que pagarà impostos, per tant, el diferencial de dèficit continua sent el mateix. Per tant, fem polítiques que augmentin els ingressos, polítiques d'eficiència del sector públic que nosaltres compartim i d'estalvi en el sector públic i polítiques de promoció econòmica. I això és el que no veiem, una política valenta per part dels governs de Catalunya i d'Espanya en aquest sentit. I veiem una política de curta mirada, una política d'aliances, diguem-ne, del dia a dia per anar sortint, però clar, que ens porten al país en una situació de misèria.
Nadal.
No, jo li volia fer una pregunta, et tutejo, Pere, perquè ens coneixem i tampoc ara farem riure. És possible una reunió de tots els partits polítics i que després els partits convoquin a les organitzacions socials, les patronals, els sectors professionals, on ja d'antuvi tots vosaltres diguéssiu tot el que hi ha d'haver a la taula de reunions, és a dir, i diguéssiu, és que és una reunió per parlar d'impostos, i parlarem de successions, parlarem de grans fortunes, parlarem de banca, però, a canvi, parlarem de més productivitat, parlarem de més flexibilitat, parlarem, perquè hi citarem a la banca, de més crèdit, de com agilitzar-lo, parlarem de les preferents, de com la banca renuncia, fins i tot si convé, diguem, a tota la seva, als seus drets legals per tal de tornar uns diners a una gent que jo crec que les coses ha sigut prou greu com perquè es facin accions excepcionals. Parlarem de la dació en el tema dels habitatges, parlarem de la lluita del frau fiscal, parlarem de la reorganització, però ja des d'ara, de l'administració, dels consells comarcals, de les diputacions, dels ministeris que no tenen contingut perquè estan traspassades les competències de les comunitats autònomes a Europa. Parlarem del retall de defensa, parlarem de la pau social a canvi, és a dir, si tu fas això, jo, en la mesura del que jo controlo, et donaré pau social. Parlarem de més IVA, parlarem, si convé, d'altra vegada que ens afectarà a la majoria dels assalariats, més IRPF, més retallades salarials, però amb límit de temps, no? I a canvi de tot això, reinversió en els sectors claus de l'economia. I fins i tot, si convé, parlem de l'amnistia fiscal, sempre i quan sigui, perquè els diners entrin, a partir d'ara cotitzin ja sempre, no el 10, sinó el que cotitzem tots, i que, a més, si entren, com s'ha fet en alguns països, que vagin a ser reinvertits en els sectors aquests que necessiten ara reinversió, no tenim diners. Tot això no es pot posar damunt de la taula i veure, tancar-se una setmana seguida, veure si hi ha la possibilitat de sortir amb un esbós d'acord sobre això, que com a mínim em permetria a mi com a ciutadà que si vostès surten d'aquí una setmana i em diuen no hi ha acord, jo pugui dir, a veure, amb què no hi ha hagut acord, això, això i això, jo podré dir, doncs miri, estic amb aquests o estic amb els altres, que a mi, la veritat, en moment de crisi, m'agradaria saber on estic.
No, no, jo estic d'acord amb això que tu proposes, és a dir, ara, la iniciativa ha de sortir del president del govern, escolti, en un moment tan difícil com aquest, trobem que el govern de la Generalitat de Catalunya està tirant endavant polítiques, evidentment, sense la capacitat i sense la voluntat del consens necessari que nosaltres, evidentment, com ja he dit, els hi vam oferir. Nosaltres hem proposat la reunió del Consell per la Competitivitat, un consell que té un nom llarguíssim i que no és exactament això, però que té molt que veure amb això, que és un consell en el que hi participen els representants econòmics, socials, etc. del país, per veure com podem impulsar doncs, la reactivació econòmica, la promoció de noves activitats, la promoció de la creació de nous llocs de treball i de manteniment dels que existeixen. Això és una proposta que hem fet al PSC, que està sobre la taula del govern. Estem esperant que el govern convoqui aquest consell, que no, cosa que no ha fet. No?
I no podeu però, prendre vaja, la iniciativa, va, Pere, i sobretot parlar en termes... Fixa't, perdona que t'interrompi, però jo ara com a ciutadà, Rafael Nadal, jo no puc demanar que vosaltres em representeu i aneu a aquesta taula i digueu, escolti, I parlem en nom del senyor Rafael Nadal perquè el coneixem i ens ho diu, que ell està disposat a que li pugin un paret de punts l'IRPF encara una altra vegada, sempre i quan, que no m'agrada gens, però sempre i quan la banca no sé què, la patronal no sé quantos, Convergència no sé què, el PP no sé què, i tot sumi, perquè si no, jo insisteixo, jo després ja de tot el que estic fent, no és que ja no ofereixi res més, és que intentaré escaquejar-me de les responsabilitats que tinc de tot el que he vingut fent fins ara, perquè tinc la sensació de que només ho fem uns i no ho fem tots, no? No pot fer-se una cosa molt més concreta, parlant en paraules entenedores per la gent que sigui, miri, jo hi poso una hora més de feina a la setmana, jo hi poso, no sé, que el diumenge no sortim amb cotxe per estalviar gasolina, però quantifiquem-ho, quant val i quants quiròfans reobrim a canvi de que els diumenges jo no me'n vagi a Girona de cap de setmana. Jo estic disposat a que vostès parlin d'això, durant un període de temps, perquè després això és la meva llibertat i no m'agrada que se m'hi posin, però jo estic disposat a que se m'hi posin durant 2 o 3 anys, si ho fem tots alhora, tots hi posem el coll, i veig una promesa de resultats, no?
Si el president ens convoca, nosaltres hi serem per parlar de tot això. I a més, insisteixo, tenim propostes escrites en les quals, home, doncs, fem un repartiment més just de la càrrega per sortir de la crisi i plantegem finestres obertes per poder veure un futur possible en aquest país. Per tant, nosaltres estem disposats, evidentment, a portar totes les nostres propostes, propostes que venen també dels sectors socials de Catalunya. Nosaltres hem fet 2 jornades que en diem de pacte social, amb sectors socials, amb entitats, amb institucions de Catalunya, i tenim uns documents en els quals hi ha propostes que venen no només del Partit Socialista, sinó que venen de la societat catalana, i evidentment disposats a posar-los sobre la taula per debatre totes aquestes qüestions que tu comentes.
Senyor Pere Navarro, gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
Gràcies i enhorabona per l'audiència.
Moltes
gràcies. L'últim estudi ha sigut molt bo per tots vostès.
Esperem, efectivament, això sí que li puc confirmar. No serem com... El futur no ho sabem, de moment el present celebrem. Moltes gràcies, senyor Navarro.
Enhorabona, gràcies.